años. De luchar por causas perdidas, digo quiero.
Això que esteu escoltant ara mateix de ràdio Contrabanda al 91.4 de l'FM, sapigueu que el programa que començarem ara mateix, que és el Judici de la Justícia, com cada dijous, és un programa històric de la Ràdio Bronca, una ràdio lliure de Barcelona, al igual que ho és la ràdio Contrabanda. I a part la qüestió de solidaritat entre ràdios, doncs podem seguir fent ara doncs el 91.4 de la ràdio Contrabanda, tot i que vivim una situació atípica, bastant privilegiada, es podria dir, perquè aquest programa es pot escoltar en dues ràdios lliures alhora, és a dir, els dijous en directe a la ràdio Contrabanda, com ara mateix, 91.4 de FM, i després els dijous de 10 a 12 de la nit, els divendres de 11 a 1 i els dilluns a 1 a 3 de la tarda es pot escoltar el 104.5 de la FM, que és la freqüència de la ràdio Bronca, aquest programa en repetit. Vale. Primer que res, abans de començar, doncs us posarem en coneixement que tenim un número de telèfon, que és el 933177366, que podeu fer servir tot al llarg del programa per trucar-nos. I bueno, doncs, dit això, em ve una reflexió ràpida al cap, i és que les ràdios lliures, per qui no ho sàpiga, pues, són una eina col·lectiva i és una eina d'expressió i de comunicació, una eina doncs, que intenta ser el màxim possible autònoma, en el sentit de que sorgeix de la necessitat d'expressar-nos i comunicar-nos de les persones que no acceptem les ofertes d'aquest sistema. Llavors ens ajuntem col·lectivament i ens posem a treballar juntes per donar vida doncs, a un projecte d'expressió i de comunicació com és la ràdio, però en aquest cas ja amb un afegit com a ràdio lliure, doncs el que significa és que passem de certes línies i pautes de les que marca el sistema, que són molt típiques a les ràdios convencionals, el que nosaltres anomenem radiofórmules, i nosaltres, doncs, bueno, com que tenim un sentit completament diferent al del sistema, doncs creem ràdios lliures, i les ràdios lliures es diferencien moltíssim d'aquestes altres radiofórmules. Qualsevol persona que estigui acostumada a escoltar ràdios lliures o radiofórmules doncs sabrà fer la comparació ràpida. Qualsevol de les persones que ens escolteu i no estigueu acostumades a aquesta diferència, suposo que al llarg de les dues hores de programa anireu notant aquestes diferències, sobretot en el que és el contingut del programa, sobretot amb el que diem moltíssimes vegades, sobretot ho diem quan anunciem el telèfon, que és que no us faci por trucar, perquè aquí no tenim filtres, que no us censurarem i us donarem veu a vosaltres, perquè d'alguna manera doncs, la ràdio lliure és una eina, diguéssim, que va i torna, no? Diguéssim que nosaltres ens alimentem de les vostres trucades, igual que vosaltres d'alguna manera us alimenteu dels nostres programes, no? La història és la següent: nosaltres tenim la necessitat d'expressar-nos i comunicar-nos, però cap a algú, i si aquest algú ens truca i participa, ja la feina està brutal, no? Nosaltres deixem anar aquí les nostres inquietuds, les nostres impressions sobre el que ens envolta, de la manera que sí, que el programa té la seva manera de fer, i el fet de que una persona que estigui escoltant la ràdio senti la necessitat, les ganes, i pugui agafar i aixecar un telèfon i trucar i participar en el programa, doncs això ja és la guinda de lo que és el projecte de Ràdio Lliure, no? I per això dic que nosaltres ens alimentem de les vostres trucades, no? I així que torno a repetir el telèfon, 93317-7366, i dit això ja ens posem una mica en el fregat del programa. Avui tenim diversos temes, hem parlat del pues, tema de presons, comentarem algunes coses de la situació de l'Amadeu Caselles, segurament també comentarem alguna cosa més d'alguna altra persona presa, i si no ens dona temps de comentar més coses, doncs ja ho hem dit altres vegades, que farem servir el cas concret com a reflex de la situació general que es viu a les presons d'aquest sistema. També parlarem de coses que ens arriben des dels butlletins setmanals contra Infos i Infosurpano, i també xerrem d'altres coses que ja aniran sortint al llarg del programa, però dèiem avui que teníem ganes de comentar, de començar, perdó, amb un escrit que ens has portat tu, de Gràcia,
sí,
que ens agrada molt que escriguis coses i que vinguis aquí a treure-les.
Pues vinga.
Així que parlant, va.
Es diu Elegía para la Madeo.
Molt bé.
Espeluznantes etiquetas, las que usan los manipuladores de las conciencias ajenas en nombre de la ciencia y de la sociedad, se atreven a querer cambiar la psique de los otros, alegando que es por su bien y diciéndoles que son incapaces, esos, los otros, de someterse a las normas. Los etiquetadores, como magos con chistera, van sacando conejos, uno detrás de otro, con tal de que la autoridad disfrazada de ciencia neutral pueda imponer la mentira creadora de un sistema que produce individuos en serie y sin mente propia, y así construir la gran prisión donde políticos, científicos y psicólogos hacen las juntas de tratamiento, ese eufemismo para no decir carceleros. Sí, carceleros, eternos vigilantes para que el sistema sea máquina que castiga desde espurias teorías deterministas sin base sólida, capaz de imponer sentencias indeterminadas y sin fin a los etiquetados como insumisos y subversivos, cuyo único delito es querer ser seres humanos, carceleros, carceleros inhumanos, que se creen impunes por su sumisión a la máquina, crueles, ignorantes, condenados a sufrir sus movidas llenas de miedo, como aparatos inermes manejados por el sistema contrario a la fuerza de la vida. vida. Políticos carceleros, científicos carceleros, psicólogos carceleros, tontos del culo, imbéciles, estúpidos, ignorantes, cagados de miedo. Nunca podréis eternizar la vigilancia y la vida seguirá abriéndose camino individual, momentánea, espontánea, y allí donde no hay guardia, allí se manifestará la anarquía y no podréis entrar ni amenazar ni adelantar a la mente humana, a esa que denegáis la vida, y así lo vemos en la mente del amaleo, manifestación de anarquía, dándole vida, porque el amaleo somos todos, todos los que amamos la vida y no necesitamos el tema, ni tenemos castigos, ni privilegios, ni cárceles, porque amamos la vida y sentimos, no como vosotros carceleros que sois inhumanos, trozos de la máquina, sino como el amaleo, un hombre auténtico, un ser humano. Amaleo somos todos, y si tocan al amaleo, nos tocan a todos. Albert Valle, carcelero, Montserrat Tura, carcelero. Amadeo Escatún, Amadeo Libertad, Amadeo Lomuloma Casas, ahí está.
Ole.
Ole, ¿no?
Sí. Avui, avui sí que...
Comencem.
Ha arribat això, eh?
Vinga.
Que arribi lluny aquest missatge, perquè ara Amadeu el volem al carrer. Sí, senyor. Amb nosaltres.
Ahí estamos, pues bueno, yo aprofito per fer un parèntesis d'agenda,
vale?
Perquè com us recordàvem estem en una ràdio lliure que va començar a la seva activitat l'any 1991, la ràdio Contrabanda, i tenim una activitat prevista per aquest proper dissabte 13 de juny de 12 del migdia a 8 de la tarda. Es farà una emissió en directe des de la plaça Reial, gent, a la plaça Reial de Barcelona, ja sabeu on queda, al costat de les Rambles, i aquí ens diu ni adulta, ni adulta ni adulterada. Tot això per celebrar el 18è aniversari d'aquesta ràdio. Vale? Així que, pa'lante. Com que el tema de l'amaleo pensàvem tractar-lo amb uns companys i companyes que encara no han arribat, si us sembla podríem anar començant amb el tema de les notícies que venien als
botiquins
informatius.
Contrainformatius
o d'informació alternativa. És que amb el terme contrainformatiu la veritat és que no em cau bé.
Bueno, pues, dime com vulguis.
Informació alternativa.
Informació alternativa del contra, del butlletí contrainformatiu.
Contrainfos.
I aquí mi una mica de bucle i de broma també. Doncs bé, aquesta setmana ha continuat la lluita contra la molt alta tensió, la MAT, a les comarques d'Osona, concretament a Sant Martí de Centelles. Doncs el passat dissabte 6 de març es varen concentrar prop d'una 50 de persones al costat de la base de la Torre 39. Una vintena varen pujar a peu des de Centelles i a l'arribar a la torre varen veure com descarregaven una excavadora per començar a treballar-hi. Els treballadors en veure-ho van decidir emportar-se-la, però dilluns 8 varen tornar. A les 7:45 del matí van arribar els treballadors encarregats de començar les obres d'instal·lació de la Torre 39, però s'han trobat que diverses persones els havien barrat el pas, no deixant descarregar l'excavadora del camió que duien. A veure que no podien continuar, han decidit trucar als seus caps i als Mossos. Després de diverses hores d'espera i ja amb l'atenta presència dels 6 patrullers i dels 6 antiavalots dels Mossos d'Esquadra, aquests varen rebre ordres des d'instàncies polítiques, sempre segons les paraules del comandament, que aquestes obres havien de continuar. Les 10 persones que ja hi havia concentrades es van posar davant de la màquina fins que la línia policial els va empènyer fins a treure-les del mig. El matí del dimarts 9, de quarts de 8 a quarts de 10 del matí, es van tornar a aturar les obres de la Torre 39, en bloquejar 3 vegades els camions que l'excavadora carregava de terra i rocs. En els 3 casos hem estat desallotjats per una dotació de la policia. Tots els dies s'estan reclamant si disposen del permís per arrasar el bosc, si disposen de l'informe d'impacte ambiental imprescindible per intervenir agressivament en la muntanya. Des de fa un any en que sí es si presentaren al·legacions, no se sap si ha estat aprovat i per tant tampoc si aquestes obres són legals. Però ningú no respon a aquesta pregunta i per tant, amb més raó, es vol impedir la política de fets consumats. S'ha convocat de nou a la gent a acudir a la base de la Torre 39 dijous 11 a les 11 del matí, això era avui. Mm-hmm. O sigui que hi ha una segona convocatòria que serà una assemblea dissabte 13 a les 14 hores, que suposo que serà aquí en aquesta mateixa torre. I per arribar-hi a la torre 39 es va per la carretera C1413, quilòmetre 10, entre Centelles i Sant Feliu de Codines, direcció Osona, trencant el Mas Blanc i seguint el camí de l'esquerra cap al bosc. En arribar a uns coberts enrunats, baixar pel camí de l'esquerra. Esquerra, esquerra. I també diu que si voleu mostrar el vostre rebuig a alguns dels responsables d'aquesta destrucció, podeu escriure o trucar a una sèrie d'empreses que, no sé, les dic?
Sí, sí.
Terroca Treballs SL, que us podeu trobar al carrer Mas el Maset, sense número, de Sant Quirze de Safaja, al Vallès Oriental. I si us voleu trucar, és el 93-866-1539. I també hi ha la indústria Monfo Societat Limitada, que la podeu trobar al carrer València 206 de Barcelona. I si us voleu trucar i deixar-los el vostre recordatori de que no volem la molt alta tensió, doncs és el telèfon 93-406-84-84. Ja us ha quedat clar? Pues bueno. Pues si voleu saber més coses, podeu mirar el blog Nova Cultura Energia, tot junt, novaculturaenergia.blogspot.com. I ja està. Bueno, i dic que molts ànims a tota la gent per a reparar aquestes obres, perquè és cert que en aquest país la política de fets consumats també es du molt a terme, que abans que s'hagi provat ja ho fan i després és que ja ho tenim mig fet, saps? Tampoc tiraran enrere, no?
Em recorda la política amb el tema de l'ocupació. Tu presentes un recurs, venen et foten al cap, sí, encara que no s'hagi resolt el recurs, el que seria un desallotjament il·legal, però com que després hi ha la casa que anen derrocada, no haig de parla. No, i amb això és algo semblant, no? Però la gent, i aquí, bueno, faig una mica per entrar en el escabroso terreno, no?, del nom del programa Judici a la Justícia, no?, la mal anomenada justícia, com serveix als interessos del capital, no?, i de les empreses, no?, perquè acaba sent com una mena de laberint, no?, perquè la gent canalitzi els seus esforços, no?, amb un grau d'esperança posat en una gent que no se la mereix aquesta confiança. Jo això ho enllaço amb que amb l'Infosurpa diu concentració durant les hores de la Torre 39 cada dia a la Torre 39. Cada dia
a les 7 del matí.
Això és el que realment pararà. Les energies humanes dipositades allà, a la Torre. Si no volem que es faci, hem d'estar allà a peu de Torre o on pretenen fer-la i estar allà cada dia. Si ens anem al jutjat a perdre temps, aprofitaran ells per venir corrents amb les màquines
i els cotxes
i les pedres.
És una zona preciosa, aquesta de Centelles. Hi ha uns boscos meravellosos, unes muntanyes molt maques, i ara per si el passeig amb aquesta línia de molt alta tensió destruiran el territori i ens van vendre la moto de que és molt necessari perquè ens fa falta l'energia. Però per què ens fa falta l'energia? Evidentment per aquesta opulència descomunal, no?, del món aquest capitalista, tot a créixer fins a rebentar, no? I ara resulta que ens hem de fer intercanvis energètics amb Europa i sobretot amb França, no?, perquè es veu que estan molt interessats i ens volen dir, ens diuen, és que nosaltres és que depenem tant de l'energia d'Europa que hem de fer aquesta línia, no? I el cert és que fixant-te amb els números energètics, és Espanya qui exporta energia als països europeus. Tenim un excedent, no? Per tant, per nosaltres no és necessari destruir el territori, no?, per salvar aquí la falta d'energia de les societats industrialitzades veïnes, no?, capitalistes.
Escolta,
cadascú que s'autoabasteixi de la forma que cregui convenient. Jo, per exemple, penso que hem d'apostar pel medi ambient i per no destruir el nostre territori, que és el que ens donarà de menjar i el que ens permetrà sobreviure sense artificialitat, doncs en un moment donat, no? Recursos estiguen sants, que l'aigua sigui potable, que hi hagi animals per caçar, per menjar, no? I
tens que entendre que els ecologistes d'aquí de Catalunya que estan en el govern estan molt ocupats
dirigint els Mossos. Tenen molta feina i no s'han parat aquesta feina, no?
Claro,
els ecologistes, els ecologistes ara s'han tornat policies.
Falòcrates, que dic jo, que els llegaran les porres.
Sí, sí, bueno, sí. Una cosa és dur com és el poder, no? Que hasta els ecologistes aposten per la 39, no? D'arribar la aquesta i armar més els... Se ve que tindran guants i podran comprar més gasos i més pilotes i més pals i més cotxes i...
Jo penso que una de les claus és el que tu deies, no? Amb tot aquest tinglau, i és el tema de les necessitats industrials. No són les necessitats de nosaltres, ens pretenen convèncer a nosaltres quan no tenim aquestes necessitats. Les necessitats són de la indústria, la gran indústria, que és la que consumeix més recursos, no? A tot diuen que no obris l'aixeta, que no gastis aigua i tal, però i la indústria, senyores i senyors, que se lo pule todo, i això és un clar exemple, no?
I també me recordo quan tu deies els partits, que al final tots són iguals, i llavors me ve al cap quan els verds d'Alemanya van apostar per la guerra de l'Iraq, no? O sigui, tota la bona aquesta de partits i tots són uns merdes, que al final, quan tot en poder, doncs sempre estan a favor de... A favor de lo que hi ha vosaltres, no? D'alimentar tota aquesta cosa que no té sentit.
Aquesta màquina no para de créixer, no? Sense tenir en compte el que realment necessita l'humà per sobreviure, no? Perquè ens fan creure que tot això ens és necessari, però en realitat no ho és necessari, perquè nosaltres podríem viure com els animals, no? Vull dir, com viuen ells, pues els humans poden sobreviure també, i totes aquestes artificialitats i tota aquesta societat construït de totes les coses que s'han de cobrir dia a dia, no? Les cases i tantes coses dintre les cases i tants objectes materials i tantes potingues i tantes pel·lícules i no sé, tantes coses que et fan creure que realment necessites tot això. Però si te pares a pensar, el ser humà no necessita res de tot això, no? Això és per distreure el ser humà del veritable objectiu que ha vingut en aquest món, no? Que és viure, i viure com a ésser humà i no com a un ésser així com volen moldejar que siguem.
Permeteu, tenim una trucada i així continuem o aprofundim en el debat. Hola, bona nit.
Sí, hola, saludos.
Què tal, com estan?
Un dia, entre família.
Molt bé.
Raya tanta injusticia en el mundo, pero bien. Felicito al compañero que ha leído esa poesía tan realista y tan bonita. Mm-hmm. Y a continuación, pues mientras estaba esperando que empezara, estaba viendo la tele, una película, y la venía al hilo porque estaban tomando los nazis los libros, ¿no? En el 36, ¿no?
Vaya,
y claro, como estoy viendo los verdes, los otros, los amarillos, los grises, toda la ideología, pero la cosa que ha venido haciendo entre los curas, entre uno y otro, una mentalidad muy superficial, ¿no? Y yo creo que no se han obstaculizado con esa mala escuela que está dando, y bien sabéis vosotros que incluso cuando Francisco Ferrer Guardia quería la escuela moderna, la escuela racional, pues ya sabéis lo que le pasó, ¿no?
Vaya,
como se iba fomentando mucho, y había niños con 14 y 13 años que tienen una mentalidad más lúcida que hoy en día uno con 70. Entonces eso es todo lo que de los sistemas que haya, porque si lo que quiere es autómata, ¿no? Personas pensantes, y si piensa alguien que sea autómata para la automatización, ¿no? La máquina, el robot, pero no que piense y digamos, vamos a ver cómo somos capaces de organizarlo y quitarle todo esto y los privilegios a esta gentuza que siempre nos tuvieron nuestros antepasados, nuestros bisabuelos y todo, secuestrados y robándole, porque claro, hasta hace 4 días que no ha tenido derecho a sociedades a tener un poco de escuela, pero darte cuenta que escuela, si observamos, hay muchísima gente con titulaciones académicas, jurídicas, periodistas, de todo, pero al fin y al cabo, la dehumanización y de personalidad, hay poca, porque observa y estamos todos muy autorregulados, ¿no? Lo cual quiere decir que en esa escuela debe educarnos para el despertamiento mental y ser personas como diría yo, personas maduras, emancipadas, hacen una clase de automatización, que se sienten superiores porque llevan la cantidad de las titulaciones, pero que para el bien de la humanidad no hacen nada. Antes se mataban en el nombre de Dios y hoy se matan en el nombre del dinero. Si estás en contra del dinero, te matan. Y antes, si estabas en contra de Dios, te quemaban. Más o menos hemos evolucionado muy poco, no muy poco, y te das cuenta que muchísima gente, ahora hace poco también ha salido las noticias que a un médico abortista los fanáticos lo han matado, ¿no? Entonces te das cuenta que matan a los vivos y están en contra de otros que no han venido todavía a la vida, y ellos están en contra. Pero yo creo que hace falta una educación para la responsabilidad, no que unos señores con una mentalidad fanática y encasillada, ahí conservadurista de hace 2000 años, tenían que imponerle a otros cuáles son las libertades auténticas y naturales. Es indignante la sociedad que vivimos.
Sí.
Y bueno,
continúa.
Bueno, espero que la gente, yo que sé, nos preguntemos, nos autointerrogamos y entonces digamos hasta dónde somos libres y hasta dónde estamos acondicionados por tantas leyes, tantas normas que cada día están sacando más. Nos vende una democracia, nos vende una libertad, nos vende una igualdad y cada día hay menos democracia, menos libertad y menos igualdad. Es una hipocresía. Espero que a ver si la plaza de Real se llena el sábado.
Claro que sí, gracias, y estás invitado, ya lo sabes.
Un abrazo para todos y que tengáis ese ánimo de lucha y libertad. Rebeldía para adelante. Salud.
Salud y gracias por tocar. Claro que sí. Salud. Venga, hasta la próxima. Bueno, pues allà ha quedat la intervenció d'aquest company, sí, un punt per la reflexió, no? Jo la veritat és que anàvem xerrant i anava rellegint coses de les que m'havia anat marcant per aquí, no? I una d'elles diu, en relació amb el que deia el company, diu, los deseos de los hombres casi no provienen ya de ellos mismos, sino que se los suscita y orienta desde fuera. Lo que para nuestros abuelos era como un vicio, es decir, comprar algo para lo cual no se disponía aún de dinero, es hoy una virtud. Y viceversa, quien no sufre necesidades, no toma ningún crédito, solo compra lo más necesario, se convierte casi en un ser políticamente despreciable, en una persona que llama la atención. Això. I després l'altra frase que era en relació amb el que estàvem xerrant de la Torre 39, diu, i respecte de la indústria, diu, casi no cabe duda de que la indústria logra producir las necesidades que ella desea satisfacer, y en verdad debe hacerlo si existen en el sistema actual, pues eso significa obtener ganancia. És a dir, que l'únic interès que tenen és anar a fer quartos. I atendré un moment al telèfon.
Sí, senyor. Que... I fer quartos implica, per vendre les coses que es produeixen, ah, també, pues, generar necessitats a la gent que probablement abans no tenien, no? Però com que la publicitat t'ensenya igual uns suposats defectes, t'ensenya uns suposats defectes que tu tens que pots millorar amb un producte determinat, no? Doncs ja et suscita unes necessitats, eh? I com que això és així en plan molt gros perquè és col·lectiu i, bueno, i tothom va per modes, no? I com igual tens de determinat, doncs tothom amb unes determinades sabates i un dia tothom un determinat cotxe i tothom amb una determinada samarreta i tots passem aquí com si fóssim, no? Pues el modelatge, eh? I sortim tots amb la mateixa xapa i pintura, eh? I uns que aspiren a semblar-se uns altres i bueno, una mica en la línia d'això.
Tenim una trucada, seguim amb el tema. Ei, hola, bona nit.
Sí, bona nit, sí.
Bona nit.
Què tal, com estem?
Bé. Si tienes preguntas a hacer...
Sí, andaban pues.
Una sobre las drogas y el estat que fomenta, si todas fan de fora de l'estat, ¿entens?
Sí, penso que sí.
Sí. Sí, ¿les puedo contestar eso?
Ah.
Porque yo les digo... Una cosa que digo es que si drogas, el estat es fora de fora, ¿no?
Ajá. Hombre, pues si aquesta és el punt de partida, jo m'arrenco, eh?
Sí, ara clar.
Sí, m'arrenco. Vale, bueno, d'entrada parlem de drogues legals, drogues il·legals, vale?
Sí.
Les drogues legals tinguem en compte que són, per una banda, el tabac i per una altra banda, l'alcohol, d'entrada. A part de tots els fàrmacs que omplen totes les farmàcies, que se subministren als hospitals psiquiàtrics, a les presons de menors també, i a tants altres puestos, vale? Només que començant pel tabac i l'alcohol ens podem donar compte de quina és la forma d'enriquir l'Estat. Estan carregats amb un 70% d'impost indirecte. És a dir, que quan tu compres una caixeta de tabac o compres alguna beguda alcohòlica, del preu que tu pagues, un 70% va per la cara a l'Estat, com a impost indirecte. Llavors, recordem que l'impost indirecte és aquell impost que l'Estat utilitza de la manera menys justificada, ¿vale? És a dir, hi ha l'IVA que va per una banda, on hi ha impostos que tenen una finalitat concreta. L'impost indirecte és el que acaba, per exemple, amb el tema de investigació i desenvolupament, ¿no? La de investigació i desenvolupament, que acaben sent investigacions de tipus científic, que acaben amb un altíssim percentatge fomentant pues, coses com la vivisecció, coses com la investigació en el terreny militar, és a dir, acaben engreixant, ja no només econòmicament, perquè estan fent servir calés, sinó ja a nivell infraestructural a l'Estat. La mentalitat pues, militarista i la mentalitat aquesta d'usar la natura en forma de, pues, això, de matar animals i utilitzar-los per l'experimentació.
Sí.
Per l'altra banda, les drogues il·legals. Les drogues il·legals també és un terreny molt catxondo, entre cometes, ho dic amb una mica d'ironia. Comencem parlant del cannabis, per exemple, o sigui, el que es coneix popularment com a marihuana. A l'Estat espanyol la llei contempla que el consum de cannabis no està penalitzat, o sigui, tu pots fumar, és legal fumar. El que no pots fer és a la via pública, diguéssim, no? Però tu pots fumar a casa teva o en un puesto privat tranquil·lament, no? O sigui, jo no sé si via pública es pot considerar la muntanya, vull dir, amb el que senta fumar-se un porro a la muntanya per la gent que vulgui fumar, eh? Jo no estic aquí fomentant coses rares, jo soc fumeta i ho reconec. Llavors aquí la història està en que, per una banda, el consum està permès, no?, legalment, però el cultiu de la planta, perquè recordem que la marihuana és una planta que té, pues, com totes les plantes, no?, pues, un cicle, no?, de naixement, no?, tu poses la llavor a germinar, comença a fer l'arrel, la poses a la terra, comença a créixer, la va regant i tal, i quan arriba a la seva edat madura, que acostuma a ser cap a la tardor, doncs ja comença a fer les flors, no?
Sí.
I separant el mascle, perquè no ens interessa, fem servir la femella, ¿vale? La flor de la femella, si no és polinitzada, en comptes de fer llavor, pues, sí, hi ha una flor que s'agrega una sèrie de substàncies, ¿vale?, que entre elles n'hi ha les psicoactives i és per la qual se la considera droga, no? ¿Vale? Pues, bueno, llavors tu podries plantar aquesta planta a casa teva i autoabastir-te de la teva droga, ¿vale? Això l'Estat ho impedeix, això sí que ho penalitza. ¿Vale? També penalitza el fet que tu puguis comprar-ho, ¿vale? Inclús arriba a penalitzar el fet que tu ho puguis portar a sobre. Llavors la història és molt absurda, perquè tu pots fumar, però no t'ho pots plantar a casa, tampoc ho pots comprar, no pots portar-ho a sobre, d'on se suposa que ho trobes. ¿Vale? Llavors, això per què enriqueix l'Estat? Doncs enriqueix l'Estat en forma de multes, en forma de jurisprudència criminalista, no?
Sí.
¿Vale? Jurisprudència en sentències en contra del dret de la persona consumidora a poder consumir aquesta droga, i bueno, inclús de vegades pues, acaba generant beneficis a l'Estat, pues, perquè hi ha persones que no contentes amb la possibilitat d'autosatisfer la seva necessitat de consum es dediquen a acumular molta quantitat de drogues, ja sigui per una qüestió d'accés de cultiu o per una qüestió de comprar molta quantitat en algun productor gran, ja estaríem parlant del que s'anomena narcotràfic. I el narcotràfic també engreixa l'Estat. Per què? Perquè la persona narcotraficant, igual que la persona fumeta que s'agafa al carrer o la persona que per cultivar-se unes plantes doncs li van els Mossos a casa i li foten un procés en contra, alimenta l'Estat en el sentit ja de la bèstia de la màquina judicial i de la màquina penitenciària. Vale? Està justificant l'existència d'aquests jutjats que nosaltres aquí critiquem cada dijous, està justificant l'existència de les presons, perquè moltes d'aquestes persones, sobretot les que són condemnades amb grans quantitats d'aquesta droga, doncs moltes vegades acaben a la presó, i això justifica l'existència de les seves presons i del seu sistema penitenciari, i és una altra manera també de alimentar l'estat, no? I bueno, jo he posat el cannabis com a exemple, però n'hi ha d'altres que podrien servir, vale? Estem parlant de tota la sèrie de drogues que es consideren il·legals.
Sí, i bueno, i et diré que agafa l'estat ficat, s'apiga l'estat, que també aquí, és una manera...
Aquí estem.
Que deixa que t'ho fiqui per allà saber diners.
Això per una banda. I també, i ara me'n vaig una mica enrere, recordem que en el seu moment, a finals dels 70, sobretot als 80, el més pur estil yanqui, així com a referència una mica per casos que jo he conegut, sí, no? Després em revisen la història, a l'estat espanyol va haver un autèntic allau d'heroïna, en molts casos moltíssims adulterada, doncs perquè de cop i volta es va començar a, bueno, a fomentar el seu consum, no? Doncs en aquella època, recordem que l'heroïna és una droga molt addictiva, no? Pues, passava molt allò que, bueno, pues la llegenda popular diu, no? La primera dosi el camell te la donava de gratis, la segona ja l'havies de pagar perquè ja tenien enganxat, i així es va enganxar moltíssima gent, no? Després molta droga d'aquesta adulterada va matar a molta gent també, ¿vale? Recordem que les principals víctimes acostumaven a ser gent molt jove, i d'aquesta manera es va aconseguir matar moltíssima gent jove, que moltíssimes vegades era una mena de, com diguéssim, de potencial de canvi de la societat establerta. Estem parlant de finals dels 70, principis dels 80, després de la mal anomenada transició, ¿vale? Un moment en què la societat estava exigia canvis de tota mena. Doncs no és casual per mi que es colés la heroïna d'aquesta manera.
Ah, doncs ja, això m'ho referia, això de 80, sí.
Per exemple, no? Llavors, ho dic perquè molts casos es coneixen de que en aquella època els camells o els que controlaven els camells moltíssimes vegades, nombroses vegades, era la pròpia policia, ¿vale? Que d'una banda li estava fent el joc brut, la feina bruta a l'estat, com sempre, ¿vale? Vull dir, o sigui, eliminar la gent que molestava o podia molestar l'estat, i per una altra banda s'estava lucrant del tema. I això em porta amb un llibret que es diu Breve Història de les Drogues, que és d'un tio que escriu sobre el tema, que es diu Antonio Escotado, i que val molt la pena llegir-lo, que és un tio, pues, així diguéssim, filòsof i tal, historiador, que al final d'aquest llibret fa com un apèndix en el que parla de notícies de premsa relacionades amb casos en els que la policia ha intervingut en temes de drogues, però diguéssim de forma il·legal, no? O sigui, s'han incautat d'una quantitat de drogues i després han trobat que havien desaparegut, jo què sé, quilos de haxís o quilos d'heroïna, i resulta, pues, que algun dels policies que havia participat en l'operació, pues, o se l'estava consumint ell o l'estava venent por ahí, no? I coses aquestes, no? Llavors és curiós veure com el tio diu que des de primers dels 80 fins a l'any 90 i pico, que és quan es va editar el llibre, doncs poder, cada any hi havia, doncs, jo que sé, un cas al mes o una cosa així sortia a la premsa, i conforme anàvem arribant a finals dels 80 i entrant als anys 90, la quantitat de casos per mes es multiplicava d'una forma però escandalosa, vull dir, fins a arribar a desenes de casos al mes en els que membres dels cossos i forces de la policia de l'estat, no?, estaven fent ús il·legal de drogues que havien decomissat o estaven pues això, fent de cabells, sí, etc. No? Llavors el tio al final fa una petita observació dient: tinguem en compte que venint la informació on ens ve, i és premsa burgesa, el que nosaltres anomenem premsa burgesa, diu, és molt probable que aquestes notícies representin l'1% de la realitat. Vale? Llavors això és una altra de les maneres de les quals s'enriqueix l'estat, no? Fomentant tota aquesta cultura de bogeria, de consum desproporcionat, de drogues il·legals. Recordem que les drogues il·legals el que fomenten és el mercat negre i l'adulteració. Vale? Llavors, bueno, no sé, podríem estar molta estona xerrant, jo ja t'ho dic, només amb aquella base jo ja m'arrencava una mica, no sé si responc una mica a la teva pregunta.
Sí. Tengo una teva pregunta i se va acabar lo del Chile.
Molt bé, quina és la pregunta?
Sí, per l'au.
Ah, no hi és ara mateix, ah, però fes.
Bueno, és que l'au, com és el tema? Bueno, és que... Sí, per l'au, se va acabar?
No usaba.
Oye, fue una pregunta que estaba, si es de cosas jurídicas, estaba bien igual te puedo contestar.
Sí, sí, no.
Hola, hola, Juan.
Juan, no.
Dígame.
Fue entre la justicia franquista y justicia burguesa que era ahora, de Francia. Pues seguro para hablar, porque no usaba el tema que...
Ajá. Bueno.
Diferencia entre las dudas.
¿Diferencia entre el juicio franquista o el juicio?
Justicia franquista y la justicia que la burguesa ahora.
Pues yo pienso que la diferencia es que abans ficaban los pobres a la presó.
Sí.
En un de. Ellos deían democracia orgánica.
Sí.
Y ahora pasan a los pobres a la presó en nombre de la democracia representativa. ¿Sabes? Però al final a la presó estan els pobres.
Sí, clar.
Avui ja estàvem preparant un recurs per l'Amadeu.
Ah, bueno, i com està l'Amadeu?
Resistint. Estava preparant el recurs perquè li han prohibit les comunicacions amb totes les persones amigues.
Ah, ja fa la polleta, no?
Sí. I també li han acordat la presó, la intervenció de la correspondència, l'entrada i la sortida, tota.
Ja.
També li van fer un registre a la cel·la i li van prendre tots els papers que tenia i van deixar totes les seves coses com si hagués passat un huracà.
Que l'han matat físicament?
No, encara és viu l'Amadeu.
Eh?
L'Amadeu encara és viu.
Ah, sí, però igual, però si l'han agredit físicament.
Eh?
L'han
agredit. Agredit.
No.
Ah.
Menys mal.
Sí, però tortura blanca, no?
Sí.
Això mateix.
I avui estàvem preparant el recurs.
Ja.
Precisament fèiem el paral·lelisme aquest entre la justícia franquista i la justícia burgesa, l'actual.
Sí.
Les poques diferències que hi ha, com segueixen manant tant els casellers.
Ja.
Per sobre dels jutges i de tot. Fan el que volen.
Sí, clar, sí.
No donen compte al jutge. De totes aquestes tres actuacions,
sí,
el dia d'avui, això va passar el dia 1 de juny,
sí,
i avui que és dia 11 han passat 10 dies, la jutgessa encara no en té coneixement. Oficialment encara no en té coneixement.
Ja.
I quan passa una cosa d'aquestes, el jutge d'aquest de violència i de violència penitenciària està per controlar l'administració de la presó. I quan la presó decideix fer una mesura restrictiva d'aquest tipus, no pot passar ni un minut que el jutge no ho sàpigui. Doncs amb l'Amadeu ja han passat 10 dies i el jutge, la jutgessa en aquest cas, encara no ho sap. Encara no en tinc coneixement. Fa 10 dies que l'Amadeu està patint unes mesures que l'estan restringint els seus drets fonamentals i la jutgessa encara no en té coneixement. I això, vamos.
I ella tampoc fa res perquè...
No.
Li donguin, eh?
Perquè el divendres passat vam anar a dir-li.
Ella què fa perquè li donguin?
El que estava passant. I vam haver d'aixecar-nos nosaltres de la taula de la jutgessa abans que ens fes fora. I vam aixecar nosaltres abans que ens fes fora perquè ja ens deia que no volia saber res. La jutgessa igual.
És una còmplice i còmplice i botxí. Les dues coses també. Sí. Tots formen part del mateix tinglado que...
Pues no sé si amb aquest exemple et contestem la diferència.
Sí.
Entre una justícia i l'altra, perquè...
Mira, Campos i Corcueros.
Ja ho veig.
En estes també.
La llei Corcuera intenta donar més poder a l'administració, a l'executiu, no? El poder executiu més que el judicial. No va quedar com un projecte frustrat. Però ho
frustrat oficialment, perquè la realitat és així, la ley corpora està vigent.
Ja ho feien abans i ho segueixen fent, eh?
Uh-huh.
És una manera de donar-li una cara a uns ulls,
sí.
Però jo sintetitzaria amb allò dels mateixos gossos en diferents collars, vale? Tot i que em sap fatal utilitzar uns animals tan guais, tio, com els gossos per fer aquesta comparació entre la brutalitat de les persones, no? Però bueno, ahí queda una mica el tema. Tu, jo què sé, si vols afegir alguna cosa més?
No difícil més.
Vale, pues t'agraït moltíssim la trucada i esperem tenir-te per aquí en propers programes, vale?
D'acord.
Apa, salut!
Salut!
Molt bé, doncs aquí ha quedat la segona trucada del programa i...
La pregunta aquesta ha estat com... ha anat com ideal, no?
Sí, portem una estona així d'aquest pal. No sé si estem avui amb una vibrata de conya.
Però jo no els temes així.
Vinga, va.
Jo venia amb la idea d'explicar aquesta línia que portàvem de defensa, que s'ha tardat massa treballant amb el recurs, i no sé què us sembla aquesta línia de defensa.
La línia de defensa, dius, quina és?
Aquesta, de la ley Corcuera.
Denunciar la ley Corcuera. No, m'he perdut.
Explica-ho com si algú que no ho sabés el que és això.
Estem denunciant que la presó el dia 11 de juny encara no ha comunicat al jutjat aquestes mesures restrictives,
uh-huh,
que són de 1 de juny.
Uh-huh. Ah, vale. Bueno, jo és que sobre això, vale, entenc, vale, com a defensa sí, em sembla perfecte. El que passa que com a persona pensava, no podem esperar que la presó faci això. Podem denunciar-ho que no ho fa, però no podem esperar que ho faci. No sé si m'explico.
Ja. Yeah.
Perquè, bueno, a part d'això, també tampoc podem esperar que el jutjat de vigilància penitenciària foti res un cop sàpiga això.
Mm.
Vale.
Això és el que s'han dit.
És com el de la Torre 39 que parlàvem, no?
Sí.
O sea, o la penya movem el bullanga o els papers no, o sea, és tot un, com una pedra molt grossa contra la que ens estampem una i una altra vegada, no?
Mm-hmm.
Però com a línia de defensa sí, claro, només faltaria. Són els desgraciats. A veure, la llei per què està?
Per què s'ha de començar?
És el que diem.
És el que deia, que no pot passar un minut,
clar,
que la presó acordi una mesura tan restrictiva com aquesta.
Tortura blanca, diguem-ho així de clar. Tortura, sí. Blanca, s'acabó, mm-hmm, perquè és el que és.
Però vull dir que el fet de que passi un minut, només un minut,
mm-hmm,
un minut, ja estan contravenint la llei.
Clar. Sí.
Perquè el jutge ha de tenir coneixement immediat.
Sí, llavors aquí, bueno, pues lo de sempre, el que tu deies de que els carcelers tenen el poder que tenen, i llavors aquí la contrapartida és una, a nivell judicial, defensar aquesta postura, i a nivell popular, pues que quedi clar, i per això aprofitem els micros ara mateix per denunciar no només els carcelers, sinó els responsables, no? Ja sigui el director del Talego, la Junta de Tratamiento,
i la jutgessa,
la vigilància penitenciària, la Direcció General de Serveis Penitenciaris, penitenciaris, a la Departament de Justícia Torturadora, etc. I és la, per extensió, denunciem aquest sistema de merda que fomenta tota aquesta història.
Com us diu, la jutgessa?
Que tota aquesta gent va amb el cap molat pel carrer i no hi poden anar, saps? Perquè són uns torturadors, uns segrestadors, uns assassins. Estan fomentant això dintre de les presons i se'ls està morint la gent allà dintre, vale? I és la seva responsabilitat.
L'estan matant.
Més estan matant-los. I a la Badeu, vale, que porta ja 23 anys a la presó, doncs com que ja té que sortir al carrer, se pongan com se pongan, tio, per favor, ja està bé.
I de últimes, abans de respondre la pregunta que tu feies,
sí,
i de últimes, que sàpiguen que nosaltres sabem qui són.
Exacte, no sabem qui són.
Nosaltres serem poques, vale? Igual no tenim milers de policies i milers de carcelers, serem poquetes en comparació, però sabem perfectament qui són. La seva consciència, quan se'n van a dormir, ja els hi farà el que els hi tingui que fer. Això que els hi quedi ben clar.
Sabem qui són i el que estan fent.
Home,
eh?
Clar, no? I les assenyalem no mal dit des d'aquí, eh? I tu preguntaves el nom de la jutgessa de vigilància penitenciària, no?
És famosa aquesta. És famosa aquesta jutgessa.
Que la jutja...
A veure si la coneixes, es diu Remei Bona.
Ah, sí.
I de Bona no en tenim pèl.
És dolenta com
això. Això ja ho vam xerrar el seu dia. Aquesta tia se l'havia d'haver recusat com a jutgessa de vigilància penitenciària perquè en el seu dia, l'any 99, va fer empresonar 14 persones detingudes a la manifestació del 12 d'octubre, manifestació antifeixista. Uh-huh. I a la Pedro Casellas, com a pres antifeixista, doncs podria recusar aquesta tia per dir aquesta dona té prejudicis contra la gent antifeixista, per tant jo no vull com aquesta tia com a jutge de vigilància penitenciària, que vull una altra.
A més l'Amadeu diu que aquesta dona ja no està capacitada per a fer res.
És que no ho estava ja fa anys, però bueno.
Però ara està, sempre sé que no està bé, eh?
La dona.
Sí, té alguna malaltia i no està bé.
Alguna malaltia
que li doni la baixa, per favor.
Que sorgeixen però... després d'anys de fer de titalleta.
Sembla ser que ja no firme. Eh? Ara les últimes resolucions del seu jutjat estan firmades per una jutgessa substituta. Però ella dona la cara, ella segueix estant sentada a la taula al despatx del jutge.
Sí, tenim un problema, un problemilla d'estos de megalomania, no?
Sí.
De que se cree que és la...
Sí. És que amb el rotllo dels funcionaris tenen uns tinglados molt estranys, que us haig de dir.
La Cleopatra.
El món aquest del funcionariat se monten uns tinglados, que has de retirar un cap aquí, li fan... Bueno...
Sí, per això.
És vivir per a ver, el món aquest. Pues és un món que nosaltres no hi som i no ho sabem, però...
Jo és que per això de vegades...
Al·lucinant,
Sí, sí, sí. Jo per això de vegades prefereixo un cop d'entrar a analitzar aquest món, prefereixo dir, bueno, conseqüències.
Conseqüències d'este mundo?
Injustícia, muerte, venganza, ¿no? Lo que dèiem, la justícia com a venganza, ¿no? Pues me da igual cómo funciona ese mundo, me da igual que sean todos a la mierda y nos dejen en paz, tú. Que es fácil entre ellas. Jo no participo, intento no participar.
Ostres, jo aquesta mena, no sé, no voleu, però m'agradaria tornar a llegir allò.
Sí, i tant, home.
Pues venga, clar.
I a més, com ara he posat la Remei Bona...
Pues ara ja que...
Has fet un paràgraf més o què?
Sí, m'he posat un tros més i he posat al costat de la Montse i del Valle, he posat la Remei.
Ets com els versos.
És així el que diu l'Amadeu,
Sí.
L'atura, el batlle i la Remei Bona. De dalt a baix.
Vaya tria.
De baix a baix.
Bueno.
Pues venga, va, la
baix. I el director de la presó. Després.
Com es diu?
El primer. Pedro Domínguez.
Ah, Pedro Domínguez.
Que és qui era el director de la Modelo l'any 2004, al juliol de l'any 2004.
Perquè va trucar al Francesc el dia que van matar al José Antonio Cano Verdejo. I li van trucar i li van dir...
És l'assassí del Cano Verdejo, el Pedro Domínguez. I desitgem i esperem que no sigui el de l'Amadeu. Perquè l'Amadeu ja ha dit que és l'última vaga que fa. I això ja sabeu el que vol dir, no?
La mort, eh?
Llibertat o mort, si ho va dir el seu comunicat d'Amadeu. Llibertat o mort.
Pues avanti, per evitar aquest final, precisament.
I després que posaves música.
Sí.
Vinga.
Sí, sí, sí.
Bueno, jo tinc que dir que ja em mira molt a la Diana, És una persona que, hosti, a mi me cargo les piles per dir que tot no està perdut en aquest món i que la vida s'obrirà camí, no? I que tindrem l'Amadeu al carrer i ho disfrutarem. Es divulgia per a l'Amadeu. Experimentes etiquetas, las que usan los manipuladores de las conciencias ajenas en nombre de la ciencia y de la sociedad. Se atreven a querer cambiar la psique de los otros, alegando que es por su bien y diciéndonos que son incapaces, esos, los otros, de someterse a las normas. Los etiquetadores, como magos con chistera, van sacando conejos uno detrás de otro, con tal de que la autoridad disfrazada de ciencia neutral pueda imponer la mentira creadora de un sistema que produce individuos en serie y sin mente propia, y así construir la gran prisión donde políticos, científicos y psicólogos hacen las juntas de tratamiento. Es eufemismo para decir no decir carceleros. Sí, carceleros, eternos vigilantes para que el sistema sea máquina que castiga desde espurias teorías deterministas sin base sólida, capaz de imponer sentencias indeterminadas y sin fin.
a los etiquetados como insumisos y subversivos cuyo único delito es querer ser seres humanos, carceleros inhumanos que se creen impunes por su sumisión a la máquina, crueles, ignorantes, condenados a sufrir sus no vidas llenas de miedo como aparatos inermes manejados por el sistema contrario a la fuerza de la vida. Políticos, carceleros. Científicos, carceleros. Psicólogos, carceleros. Tontos del culo, imbéciles, estúpidos, ignorantes, cargados de miedo. Nunca podréis utilizar la vigilancia y la vida seguirá abriéndose camino individual, momentánea, espontánea, y allí donde no hay guardia, allí se manifestará la anarquía y no podréis entrar, ni amenazar, ni amedrentar a la mente humana, a esa que le negáis la vida. Y así lo vemos en la mente del Amadeo, manifestación de anarquía, dándole vida, porque el Amadeo somos todos, todos los que amamos la vida y no necesitamos sistema, ni queremos castigos, ni privilegios, ni cárceles, porque amamos la vida y sentimos, no como vosotros, carceleros, que sois inhumanos, trozos de la máquina, sino como el Amadeo, un hombre auténtico, un ser humano. Amadeo somos todos, y si tocan al Amadeo, nos tocan a todos. Valle, carcelero. Monsetura, carcelera. Reméis Bona, carcelera. Pedro Domingo, carcelero. Amadeo Escatudo, Amadeo Libertad, Amadeo, el volvemos a casa, ahí está.
Està molt bé, no, això?
Molt bé, molt bé.
Això li hem de fer arribar, la Madeu.
Bueno, sí.
Jo li faré arribar.
Vinga.
Jo li faré arribar això.
Molt bé, doncs posem música per a
tu. Carcelera.
Sí, sí.
Remei Bona, carcelera.
Sí, sí.
Domínguez, carcelero.
A veure, Valle, carcelero. Pedro Domínguez.
Carcelero.
Vinga, anem passant llet. Científicos, carceleros. Socios.
Políticos.
Carceleros. Psicopedagogos.
La Junta de Tratamiento. Carceleros.
Carceleros
sí, sí. Monitores.
Carceleros. Carceleros.
Sí, sí.
Ahí, ahí.
Sí, sí.
Bueno, deixarem una cançoneta del col·leguilla Sisa, un disquillo antiguillo, que és la cançó que porta per titular el disc, que diu qualsevol nit pot sortir el sol, ¿vale? I com que una mica en acord així amb el poema. Vinga, família, fins ara. Bueno, penya, tornem a estar aquí. Com us dèiem abans, esteu escoltant el 91.4. Si esteu escoltant el 91.4, això és la ràdio contrabanda, Ràdio Lliure de Barcelona. Si això vol dir que esteu escoltant el programa Judici de Justícia en rigorós directe. I si l'esteu escoltant el 104.5 de la FM, vol dir que l'esteu escoltant en repetit a la Ràdio Bronca. De mentre, en directe, continuem. I si us sembla, podem comentar, tenim per aquí un cartellet que ens anuncia la cinquena mostra del llibre d'arquitectura de Barcelona pel mes de juny, i tot començarà la setmana que ve. A partir del dia 15, al centre social ocupat El Jardí, que està al carrer Saragossa número 6, això és al costat del barri de Gràcia, allà a prop de la Via Augusta i de Príncep d'Astúries, doncs es farà una presentació d'Acció Directa dels principis de la situació actual. Recordem, Acció Directa és una organització armada que va funcionar als 70 i que, bueno, encara avui en dia hi ha algun membre a la presó, com és el Jean-Marc Rullan. I llavors es presenta un llibre que es diu De memòria 1, los comienzos, otoño de 1970 en Toulouse. I la presentació la farà un senyor que es diu, bueno, que són memòries del Jean-Marc Rullan, la farà la presentació un tal Xema Bofill i d'altres companys i companyes. El dia 16 tenim la presentació de La columna de hierro, José Pellicer, anarquista íntegro, amb l'autor Miquel Amorós. Això serà el centre social ocupat Tercer Assalt, que està al carrer de Cambrils sense número, també per allà, per la zona de Gràcia. Per cert, que no he dit l'hora, les dues són a les 7, vale, de la tarda. El dia 17 de juny, centre social ocupat Tercer Assalt, un altre cop, es fa una presentació del llibre Migració i repressió a la volta de l'esquina, relatos de racismo y represión, amb l'autor Eduardo Romero. Diu, a més, presentació del col·lectiu Te quedes donde quieras, de suport a les persones immigrants. El dia 18, a les 7 de la tarda, al centre social ocupat de la Quimera, que és el carrer Verdi número 28, es fa la presentació del llibre Pedagogia i Revolució, Francesc Ferrer i Guàrdia, amb Gil i Manel Aïssa. Per cert, que el Francesc Ferrer i Guàrdia ha sortit abans a la primera trucada, us en recordeu?
Sí.
Que dèiem era el creador de l'escola moderna, que era aquest tipus de pedagogia, doncs, que fomentava més valors humans que no pas acadèmics, no?
I això. I també va pagar el lloguer del local on s'hi van reunir els obrers aquí a Barcelona quan van fundar primer es deia la solidaritat obrera i després va ser la CNT. Com i ho va pagar ell.
I també va pagar com a cap de turc els fets de la setmana tràgica.
I però això fou altra forma de pagar.
Això ja és altre tema, no?
Sí.
Con l'Antonio Maura aquest de Butxí.
El van fusilar, sí.
Vale, pues ens aniríem el dia 19, divendres, al centre social ocupat El Jardí, que hem dit que era el carrer Saragossa número 6, la presentació del llibre Contra cultura i propaganda, Desconexió i altres ensaios, de Kenneth Rexroth. Diu, Informació i propaganda, també una altra, de Jacques Ellul, amb Quim Cirera i Abel Rebollo, etc., que és una editorial que publica coses molt enrotllades, la veritat. El dia 20 tenim ja aquí una morterada de la hòstia, una morterada de la hòstia que és massa llarga. Jo llavors a partir d'aquí us animo a que busqueu aquest programa d'activitats perquè ja és massa llarg per llegir-ho. I acabaria el dia 21 a les 11 del matí a la plaça del Diamant durant tot el dia amb presentacions de diversos llibres, Tecnologia i Dominació, Bienvenidos a la Màquina, de Derrick Jensen i George Drafan, amb el traductor que es diu Joel. A les 12:30, Arrels del Pensament Lliure, Elogio de l'anarquia por dos excèntricos xinos del siglo III, Chi Kang i Bao Jingyang, i diu que és una selecció de textos feta pel Jan Levy i Albert Galbany. A les 2:30 amb dinar a Bagà, a les 5 de la tarda Biblioteques i Anarquisme amb la xarxa de biblioteques socials. I a baix ens apunten la plaça i la plaça de la mostra rebutja la presència d'agressors als actes, així com qualsevol actitud sexista. Vale, penya, i llavors qui vulgui més informació, hi ha una pàgina web que és www.llibreanarquista.es.kz.
També ho poden veure si volen a les barricades o al RG.
Molt bé, perfecte.
Vale.
Així que penya, ja ho sabeu, si teniu internet a mà, pues trobareu ràpidament el programa. I què més coses, què més volíem comentar?
Bueno, que també hi ha un dia que és fan un taller
que se fa en l'autogestió de fer llibres i el fa el Gil de l'Ateneu Libertat del Besòs. És molt divertit aquest taller,
sí, taller d'enquadernació amb el Gil,
sí,
a les 4
tot l'any ho faig,
que també, per cert, que se m'ha oblidat, això del 20 i el 21 serà tot el dia a la plaça del Diamant, vale?
Sí,
o sigui, que tingui ganes d'aprendre a fer llibres i enquadernar llibres, que se passi per ahí. I jo, per al tema aquest de relatos de racisme i repressió, és que fa una estona estava mirant, perquè m'han anat arribant coses sobre el Múmia, i hi ha un article del Múmia que parla del tema del racisme, i si voleu el podem llegir.
Vinga.
A veure si lo pillo bien. Diu: raza, racismo y la nominación de Sotomayor. Diu: sería fácil describir la presente inventada controversia sobre la nominación de la juez de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, Sonia Sotomayor, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, como generada por los medios de comunicación y, en consecuencia, irreal. Pero eso sería muy fácil. Como las fuerzas de la derecha política acusan a la jurista de racista, racista al contrario o parcial, tales acusaciones hacen muchísimo más que aumentar las decaídas ventas de periódicos. Aumentan el interés en las audiencias por su nominación, que ocurrirán en el verano. Y aun cuando quizás no alcancen las temperaturas en el Senado de las audiencias de Clarence Thomas, Anita Hill, estas tendrán interés suficiente por sí solo por razones equivocadas. Es casi irrisible considerar seriamente las acusaciones de racista lanzadas por el eje Limbaugh-Greenwich y Tancredo del Partido Republicano, dada su maníaca xenofobia cuando se trata de inmigrantes mexicanos, una razón que ha hecho que millones de latinos se alejen del gobierno. Pero ya que se presenta la oportunidad, examinemos el asunto desde un punto central del tema. ¿Son los latinos una raza? La respuesta corta es no. Latinos o hispanos son una comunidad lingüística y cultural, pero es una comunidad de una sorprendente diversidad. En verdad, los hispanos son una conglomeración de muchas razas y ciertamente de muchas culturas formadas por siglos. Hay millones de personas que son de piel tan oscura o más oscura que la de los norteamericanos descendientes de África, pero son clasificados como latinos de herencia puertorriqueña, dominicana o mexicana. La lección de todo esto es que la raza es muchas veces una creación nacional que se puede transformar cruzando una frontera. Décadas atrás uno hubiera pensado que no habían hispanos, o por lo menos el término no era usado. La gente era clasificada de acuerdo a su herencia nacional, o eran llamados de apellido hispano. Pero la vida, las experiencias y los sueños de la gente pueden ser profundamente diferentes, dependiendo de dónde viene la familia: de México, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Argentina o de Cuba. Todos estos pueblos pueden ser llamados latinos, pero son blancos, rojos, marrones y negros. Sus historias familiares y genéticas vienen de España, de Italia. Son nativos de este continente y también vienen de África. En resumen, los latinos no son una raza, como se entiende el concepto raza en los Estados Unidos, sino una comunidad lingüística y multicultural de una diversidad extraordinaria. Lo irónico es que si la juez Sotomayor hubiera nacido en cualquier país de Latinoamérica y no en el Bronx de Nueva York, ella hubiera tenido blanca o de piel blanca en su partida de nacimiento. Eso posa entre cometas, ¿no? Como sería lo que pusaría la partida de examen. Solo en los Estados Unidos ella es considerada persona de color simplemente porque blanco, en el sentido norteamericano del concepto, es un dominio reducido exclusivo. Muchos millones que ahora se consideran blancos tuvieron abuelos que no fueron considerados blancos porque venían de lugares del sur de Europa. Pero las cosas cambian, aún nuestras definiciones de raza. Y acaba bien una nota que anunciamos que el más reciente libro de Mumia Abu Jamal, House Lawyers, Prisoners Defending Prisoners versus the USA, acaba de ser publicado con una magnífica introducción por la distinguida intelectual y activista de los derechos humanos Angela Davis, que también aboga por la abolición de las prisiones. El libro examina la práctica de la ley en las prisiones, como lo hacen los prisioneros, generalmente peleando por otros prisioneros contra el Estado. Y antiguo no lo podríamos adquirir, pero claro, la versión en inglés. Pues nada, tú, aquí queda el escritillo que he hecho sobre el tema del racismo. A mí me sembra, como siempre, muy interesante esto de que ser hispanoamericano o latino es una raza o no. Pues no, tío. Vamos a ponernos estrictos con el tema. Y bueno, pues continuamos las cosas.
Tenim un escritillo.
Sí, sí. Està per aquí damunt.
Està per aquí damunt.
A la càrrega.
Creiem l'hora de maies d'entrenar 3-2.
Sí. Molt bé. Avanti.
Vinga.
És de, ha sortit publicat al diari Ogara. Està escrit per un senyor que es diu César Manzanos Bilbao, doctor en sociología y profesor en la Universidad del País Vasco. Las nuevas dictaduras democráticas. Gracias al constante esfuerzo de las empresas mediáticas por inyectar el miedo, el pánico, el terror, conseguirá instaurarte penas premodernas abolidas, reavivando el debate sobre la necesidad de la pena de muerte y en general sobre la necesidad y presunta demanda popular a favor del endurecimiento de las penas.
Seguís dient. En solidaridad con el preso Amadou Casellas en huelga de hambre y sed. Desgraciadamente, en la mayoría de los países, los dictadores, sus valedores y las leyes que establecieron no solo vuelven a hacerse gigantes tras un periodo transitorio en el que aparente y formalmente se pudieron derogar, sino que incluso se hacen más crueles a través de aquellos sucesores que alardean de haberlos derrocado.
Estos, en su forma de gobernar, establecen leyes y aplican políticas infinitamente más despóticas que suponen un recorte de los derechos fundamentales. Si Franco, Stalin, Mussolini y tantos otros siguieran vivos hoy, en comparación con las políticas actuales de los países en los que ejercieron su cruel poder, serían considerados hermanitas de la caridad.
Hermanitas de la caridad, sí. Sí, sí. Este es el caso de las actuales políticas criminales que durante las tres últimas décadas y cada vez con mayor virulencia vienen aplicando los sucesivos gobiernos de todos los partidos hegemónicos en el Estado español, al igual que ocurre en otros estados europeos.
Durante las últimas décadas hay estados europeos que administran la aplicación de penas en terceros países mediante la expulsión de ciudadanos a sabiendas de que serán sometidos a castigos prohibidos en la Europa civilizada de los derechos humanos, entre comillas. Podemos citar multitud de casos, como por ejemplo el del estado alemán, que teniendo que estar especialmente escarmentado por el nazismo, sin embargo, con la expulsión de turcos, ha contribuido a la aplicación de la pena de muerte en Turquía, y que, aunque el resto de los estados del espacio Schengen no se le quedan atrás, es el que tiene una de las legislaciones más duras en materia de extranjería y de asilo y refugio.
Es que la llum aquesta...
Una llum,
sí. Más cerca de nosotros, en el tiempo y en el espacio, gracias a Clasi por la llum. En el Estado español, hoy se somete a condiciones extremas de encarcelamiento a determinados presos, como es el caso de Amadou Casellas, cuya lucha por reivindicar los derechos y la libertad que les corresponden a él, al resto de las personas presas y a todas las personas disidentes y marginadas en esta sociedad, le ha llevado a pasar más de 20 años en la cárcel, a realizar varias huelgas de hambre, en la actualidad de hambre y de sed, y a él, como a otros etiquetados por el Estado como disidentes y peligrosos, se le acosa constantemente con la lógica aplastante y aniquiladora de la tortura física y psicológica con la que actúa sistemáticamente la maquinaria burocrática penal y carcelaria.
Hoy aquí se ha restaurado de hecho la cadena perpetua, se han alargado las penas para casi todos los tipos delictivos. Durante los últimos años se encarcela a más de 5.000 personas más al año. Se está institucionalizando y generalizando a cada vez más población encarcelada el régimen de excepcionalidad aplicado a determinadas categorías de presos.
Hoy ya se encarcela
con una pena de hasta 2 años de cárcel a trabajadores africanos que han sido despedidos o no han conseguido poder trabajar por no tener papeles por el mero hecho de dedicarse a la mendicidad en lugar de a robar, por verse obligados a vender CDs y vídeos en la calle. Hoy, en la España democrática, con muchas comillas, se sigue torturando en las comisarías, en las cárceles y en los centros de internamiento para personas extranjeras con total impunidad y haciendo oídos sordos de los informes y denuncias de organismos europeos e internacionales. Todo esto se hace para reforzar la lógica del Estado y del negocio penal, valga la redundancia, que se resume en utilizar nuestro dinero, nuestros impuestos, para mantener a las cada vez más brillantes industrias del control penal, a cada vez más policías, a cada vez más jueces, a cada vez más carceleros, construyendo más macrocuarteles, más palacios de justicia criminal, más macrocárceles y convirtiéndonos a todos en potenciales enemigos de su seguridad. Ni qué decir tiene que si la gran mayoría de aquellos que hoy gobiernan y se autoproclaman paladines de la oposición antifranquista hubieran tenido estas magníficas leyes penales vigentes en los años 60 y 70, jamás habrían acudido a una manifestación a no ser que fueran algo menos cagados de lo que hoy son, cosa que dudo. Pero podemos ser optimistas. La situación no está tan mal, porque aún puede estar y estará peor. Así que aprovechen ahora, que luego la cosa será aún más dura. Entre muchas otras cuestiones que cambiarán, o mejor dicho, que ya están cambiando a pasos agigantados, y por poner dos ejemplos, mañana en la Europa democrática, con el jefe neofascista del Estado italiano a la cabeza, el mero hecho de no tener papeles en regla o de ayudar a una persona extranjera no regularizada será motivo suficiente para considerar a alguien delincuente. Mañana, gracias al constante esfuerzo de las empresas mediáticas por inyectar el miedo, el pánico, el terror a través de su sofisticada tecnología militarista y terrorista del electroshock colectivo, conseguirá instaurar penas premodernas abolidas, reavivando el debate sobre la necesidad de la pena de muerte y en general sobre la necesidad y presunta demanda popular a favor del endurecimiento de las penas. Mañana tendremos, al igual que ocurre ya en Estados Unidos, una industria penal que nos venderá una seguridad fundamentada en la venganza y la violencia, una extensión de la aplicación de castigos punitivos a toda suerte de personas y, por supuesto, y esto sí es un aviso para navegantes, querido lector, también a usted y a sus hijos. Y yo diría que lo ha escrito un doctor en sociología y profesor de la Universidad de Euskal Herria, César Manzanos Bilbao. I aquest home penso que ho diu tot com s'ha de dir. I a més és molt encertat aquest text, és molt actual, és el que ens està passant ara. Sí. És molt encertat. I quan parla de l'Amadeu també.
Sí, perquè l'Amadeu és el que l'ha motivat a escriure. Uh-huh. El cas de l'Amadeu que és tan, sí, tan sangrant, tan... tan clar, no? Pues l'home o sigui, l'ha motivat a escriure tot això, no?
Uh-huh. Sí. Està bé parlar de la situació de la gent immigrant que té que marxar pues, dels seus països, perquè sí, però per bé, no? I que és perseguida aquí a Europa com si fossin uns mamarratxos, no? Com si fossin escòria, i a més està legalitzant aquesta persecució. I avui, ja bueno, m'he enterat d'una cosa que ha passat a l'estat espanyol, que és el cas d'un immigrant que treballa en una panificadora sense contracte,
i que treballava fins a 20 i 23 hores al dia, doncs a causa d'una màquina se li va tallar, se li va amputar mig braç a la feina, i el seu patró va agafar el braç, el va tirar a la basura, va borrar les proves, va agafar el noi, el va deixar a la cantonada d'un hospital i ale, i se'n va anar. Sí, sí. I el va amenaçar que no digués res de que, on li havia passat. I al final el noi ho ha dit. Però ja no té braç perquè l'altre, clar, el va tirar a la basura, més a més. Saps? A sobre de l'explotació, esclavitud i tot, a sobre mutilació i després omissió d'auxilio i després desaparició d'elements vitals i, bueno, i tot això, pues, però, bueno, o sea, que tot, és que això és una vergonya que passi això. O sea, que es pugui tractar a les persones com si fossin màquines, no? Que se si tingui menys consideració que a un moble, quasi bé, eh? Mm. Perquè a un moble de casa teua no li fa d'això, no el mutiles, no li talles la pota a la taula ni el braç a la cadira, no? En canvi, amb aquest pobre xaval, pues ale. I ara, en un atac de remordiment de consciència, l'estat espanyol, el govern de l'estat, li han ofert la nacionalitat, no? Ara, perquè com que tenen tan mala consciència de que aquí en aquest estat, en aquestes terres, pues, la gent abusi de les persones i les tracte d'una manera pues, que no és pròpia d'una gent que es diu civilitzada, no?
Ja te digo.
Bueno, eso de civilizado siempre me recuerdo la cançó del Roberto Carlos, que deia, yo quisiera ser civilizado como los animales, no?
Claro.
¿Sabes?
Bueno, son bastant més civilitzats, sí.
Vaja.
Viuen en equilibri, cosa que els humans fa molt temps que ho hem deixat de fer, no?
Bueno.
No estem vivint en equilibri amb la natura i això, pues, provoca desordres.
Ja te digo.
Provoca desordres, ja està. O sigui, l'anarquia no és el caos. El caos, jo crec que el caos ho tenim ara, no? Que la gent s'està tornant majara, tio, perquè ja em diràs tu o en quin pou ha caigut de la immundícia, saps? Aquest paio, saps? Aquest patron.
Me recordo de les antinomores del Francesc quan escrivia son inhumanos, no? La que va gravat, no? Son inhumans, perquè per fer això no pot ser humà, no? No et pots sentir a l'altre com un igual, no? Tens que veure a l'altre com lo tens que tenir, bueno, com fan los nazis i los fachas, no? Ven a l'altre i l'altre no veu una persona, no veu un ser humà, no veu un igual, no una merda o, saps, una cosa inferior o... I llavors, a través d'aquesta visió, pues poden fer-ho mal, no? I poden... La característica més que es veu més en la cultura nazi és el despreci per a l'altre. Ah, llavors quan tu despreces a l'altre, pues, pot ser el que fas, no? Però vaja, tampoc hi ha que anar molt lluny, no? Jo quan baixava ara per aquí a la ràdio, quan estava a la plaça Catalunya, anaven tots els venedors ambulants, que són negres, corrents com la bolsa darrere, tots junts, perquè entre ells són molt solidaris, i venien els pitufos asquerosos, no?
Cada dia es veu això aquí, cada dia.
Que se ve que no tenen altra cosa a fer, no?
Cada dia, al matí, tarda, migdia...
Llavors, els nois només intenten guanyar la vida,
no
fan cap delicte, però ara, com que no feien cap delicte, van tindre que escriure que hi ha un delicte, i pa, van treure l'ordenança aquesta per poder-los dir que eren delictius, no? Una manera de perseguir a la gent, no van de perseguir la gent perquè va a la platja i va fer a la platja o va follar a la platja de Nicom Burgos,
sí.
No? Perseguir la gent perquè es vagi a despullar a la platja, perseguir la gent, no? Perquè un dia te pixa i necessita pixar i pixa el carrer, doncs pues bueno, escolta, què hem de fer?
Quan passeu un mica més per les Rambles Catalans.
Sí,
volien aquests que fan...
viure, tio, deixeu-vos estar, no?
Quan baixava una mica més cap a les Rambles, hi havia aquests que fan con los esprais de pintura fan quadres, i entonces estaven dos urbanos pitufos asquerosos, y entonces los chicoches tenían que agafar las cosas y guardarlas, ¿no? Porque no les dejaban buscarse la vida. Sí. Y ahora veías el contraste, ¿no? Veías toda la el carrer que baja, las Ramblas, con baixes de Plaça Catalunya, tot ple de furgonetes Mercedes, d'estas que valen 30 a 40 mil euros, d'aquestes boniques, ¿no? Totes aparcades, no sé, podria haver 40 o 50, ¿no? O sigui, aquests podien aparcar, ¿no? ¿Sabes? Ningú, los urbanos no anaven a ver, aquí no se pot aparcar. I llavors, jo, pues, que soc molt curiós, he anat a preguntar uns, diu, no, és que estan haciendo una convenció los de la Mercedes ahí y mengen en el liceo, ¿sabes? Aquests no van a dir-li res, ¿no? Y bueno, yo faig sempre una mica la gimnasia revolucionaria, aquello que feien en els anys 30, y me anat y me recordava de quan era més jove, que anàvem allà al liceo a tirar-les pesetas y huevos y aquella gent, y me he posat a dir-li, hijos de puta, cabrones, para vosotros no hay crisis, ¿no? Hijos de puta, cabrones, para vosotros no hay crisis. Y ha sortit una d'aquestes que són hostesas, ¿no? Y como una... Y llevan una...
La corbatilla.
Una identificación.
Acreditación,
se diu, ¿no? Y me diu... Y entonces yo le digo, ¡la calla, eres una la calla! Y bueno, pero también es que ayer pasa de todo, y yo estaba, a mi mamá tampoco me agrada ser Martín ni víctima, y bueno, digo, bueno, ya me desahogo una mica, yo me largo, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Y que yo veía yo, ¿no? Porque yo o lo veía, ¿no? Porque en cierta forma trato de trancar el alineamiento, porque si no tratas de trancar el alineamiento, el sistema, ¿qué hace ver eso? Como normal, como que está bien, ¿no? Que al asqueroso alemán de la que es ejecutivo de la Mercedes y menja en el liceo, está bien que vingui porque así genera no sé qué. Y al otro es un cerdo asqueroso que se pone a vender un dayo y está molestando a los otros que pagan los impuestos, y a la otra, pues, yo no sé, igual los sprays de que pintan rompen el fondo, yo qué sé, ¿no? Claro, si tú ves eso, si lo que siempre llevan, que doy a la momia a Muhammad, recordan al Maconix. Cuidado con los más mierdas, que no sé tú que lo sabio.
Ens faran creure que ara no surt. Ens faran creure els opressors i odiar els oprimits.
Estimar els opressors i odiar els oprimits.
De lo que llegia ara del sociòleg, el César Manzanos,
és una gran veritat.
He subratllat una frase.
Sí.
I és convertint-nos a tots en potencials enemics de la seva seguretat.
És que això a mi m'ha recordat ara que dius això. Jo fa una estona...
Us heu quedat quan la llegíem aquesta frase?
Sí, és important.
A mi m'ha recordat una història, bueno, però digues, em sembla que no vas a dir alguna cosa més.
Sí, bueno, no, digues, després ho dic.
És que també m'ha recordat quan ell estava explicant també en relació amb el que havies començat tu, ¿vale? És el rotllo dels nazis, no? Els nazis, i a més fa poc vaig llegir una novel·lilla així de tipus històric i tal, i va tornar a sortir, òbviament, no? Que els nazis, en una situació a la novel·lilla, no? Perquè així és més entretinguda la història, no? Estan en plena ocupació de Polònia, no? I arriben a una ciutat, la de Lublin, no? I estan allà ja, bueno, han llegat com tot i ho tenen tot supercontrolat, no? I quan ho tenen tot supercontrolat, n'hi ha un personatge, un pájaro de la Gestapo, que va preparant, va maquinant històries repressives, no? I en un moment, un dels militronxos, no? De la Wehrmacht, que no té per què ser de la Gestapo ni de les SS, ¿vale? Que és militar, digamos, purament, no és un nazi de pura cepa, no? Li pregunta, diu, però si ho tenim tot controlat, per què estàs maquinant totes aquestes accions repressives? I diu, la por és la nostra millor arma. La por a la repressió és la nostra millor arma. Tenir-los acollonits, això, no? I llavors, què passa? Pues és el que estan veient. Per un lado, los que dan, ¿qué? Los que dan és la possibilitat de justificar tu repressió en la calle i tu possibilitat de tenir presència, de crear miedo, de generar miedo a la gente, no? Perquè esté bien paradita, no? Jo ho veig així, un paradorisme brutal, no? I per això la frase aquesta també m'ha recordat abans, no?
A mi el que m'ha recordat la frase aquesta, doncs com que tinc al cap aquest recurs que sempre prendrà Amadeu, doncs és amb el recurs, no? Perquè la presó diu que les persones que comuniquen amb l'Amadeu, que no són familiars, fan perillar la seva seguretat, posen en risc la seguretat dels carcellers.
Òbviament.
L'envei, i sí, és quan diu això, no?
Perquè
som enemics de la seva seguretat.
Ells ens volen fer por, però no hem d'oblidar que ells també tenen por.
Claro.
I ells també saben que nosaltres sabem qui són, i sabem el que estan fent. I el que estan fent, doncs, pues, és de seus cabrons de merda, ¿vale? I per lo tant, aquest tipus de persones no se les tracte com se les tracte les persones que són bones persones.
I això
ells també ho saben. Saben que aquesta complicitat de la societat, el dia que se'ls traguin les caretes, ja no la tindran, perquè la majoria de gent vol ser bona persona. I estime a la gent, ho intenten. Però és que aquestes no estimen ni res. Començant per la Tura, el Batlle i la Borra Bé Bona, que se diu Maloia, i tots aquests plegats que no estimen a ningú, ni a ells mateixos. El primer, començant per ells, que no s'estimen a ells.
Claro,
i llavors no pots estimar els demés.
Són inhumans, són inhumans.
Sí.
És aquesta la
qüestió.
No són persones, no són persones.
Ahí està la qüestió, jo crec que va por ahí, perquè jo ho he vist de fa molt de temps, també jo veia de la mateixa manera, no? Com van fer el búnquer aquell de la comissaria d'Aigua Blava, la Trinitat Nova, jo flipava d'ella. Però... o sea, de què tenen por, no?, per fer aquest búnquer aquí, no? I llavors vaig començar a donar-li voltes a la olla i anant una mica per on estem anant ara vaig arribar a la conclusió de dir, clar que tenen por d'ells mateixos, de les pròpies conseqüències del que ells mateixos fan, perquè saben que no estan fent el correcte. Saben que no estan fent el correcte, ho saben perfectament, i saben que qualsevol dia se'ls torçarà la història i se tornaran contra ells, perquè el que estan fent no és correcte, així és de clar.
I només cal recordar el que va passar amb la Revolució Francesa i que es va inventar la guillotina només per a sesgar uns quants colls, poca conya.
I que arriba un moment, ara per exemple, que arriba un moment que per exemple ara si... que el que estem fent amb les persones, pues arribarà un moment que la gent de fora que no estem d'acord començarem a fer els cratxes, com a l'Argentina, començarem a dir qui són, el que fan, ho direm als seus veïns, que no es pensin que això pot ser impune, no? No poden fer això impunement, no poden torturar, maltractar a gent que no es pot defensar. Ja el que explicaves tu quan el de la Berman li deia el de la Gestapo, pues ja està, no? Pues no, un mes, no? No poden fer això, no poden. No ho podien fer els del Franco ni no ho podien fer ells. O sigui, és que arribem a un moment que cada vegada fiquen més gent a la presó. Cada vegada se fica la gent a la presó per menys delicte. Cada vegada fan complir a la gent les presons més llargues. Pues al final, que van a ficar tothom a la presó?
Han d'entendre que és un sistema que no funciona.
Clar que no,
quan un sistema, una cosa va així, és que no funciona.
És que ningú sistema que està basat en el càstig i la vengança,
claro.
Que la justícia és castigar i vengar-se...
Tu ja pots castigar més i més i més i més que no...
Recordem el que parlàvem alguns programes enrere, aquell paral·lelisme que fèiem entre l'època del Tercer Reich i avui en dia. A l'època del Tercer Reich aquell sistema nazi, aquella moguda tan bèstia i tan forta, només va parar quan va canviar d'arrel, i aquí estem amb el mateix plan. O sigui, per molt que nosaltres veiem que les presons no serveixen, que més enllà, això no pararà si no es canvia d'arrel.
És com la mare l'altre dia els deia, diu, però que us dona morbo? Us dona morbo? Això de la tortura us dona morbo o què? No? Us dona morbo això de llegir-me les cartes? Us dona morbo? És morbo.
Jo crec que és una malaltia. És una
també,
malaltia.
També els deia.
Com pot ser el sadisme,
el
masoquisme...
És el mateix sistema que és malalt, doncs fa malalts.
Exacte.
O sigui,
exacte.
El mateix sistema que és malalt, basat en, doncs en això que explicàvem, no se pot fer una societat en la qual... En l'escrit que han llegit les companyes,
ho explicava molt bé, no? Usant els mitjans de comunicació per posar en predisposició a la gent perquè castigui, perquè es vengui, perquè hi hagi pena de mort, pena perpètua, que treguem les comunicacions, ara te castiguem ahí sense sortir en comunicat, i tot el resto no, sí, no? No pot ser, no? O sigui, arriba un moment que per la mateixa força de la vida, la gent que no estem d'acord amb això, pues impedirem això, perquè això és no se pot suportar ja.
Digue més, ja almenys 3 cadenes privades estatals que estan fent campanya, precisament aquesta campanya mediàtica, són aquestes 3 cadenes, Telecinco, Antena 3, 4, estan fent precisament aquesta campanya per la pena de mort i per l'ampliació de penes cada dia, utilitzant casos com el de la xavala que se'l se li llama del Castillo, instrumentalitzant els pares, ¿vale? I no denunciar
la Mariluz
i totes aquestes xiquetes, pues, que els ha passat això, però que no és representatiu de com està la societat, ¿vale? O sigui, agafen casos que són el 1% i els extrapolen a tot el que estem vivint i instrumentalitzen i mediatitzen precisament per fer quallar els interessos dels que manen aquestes cadenes, no? Els propietaris d'aquestes cadenes. Estan fent aquesta campanya que precisament aquest senyor està denunciant i que ara ell ja està descrivint molt bé com funciona.
Jo penso que arribats a aquest punt i ja ens queden poc més de 10 minuts de programa, una mica de repàs, no? Perquè hem anat xerrant de moltes coses, però hi hem anat parlant d'identificar i hem anat xerrant amb noms i cognoms, però bueno, nosaltres resumim aquí el sistema, però el sistema hem xerrat i té molts braços, no? I estem parlant del sistema penitenciari, que és un dels braços, no? Estem parlant de la policia, que és un altre dels braços, els mitjans de comunicació, un altre, la indústria també, lo militar, no? L'economia, tot aquest rotllo, no? I ho dic perquè un dels temes que portava avui, però ja no el xerrarem a fondo perquè ens hem aliat amb altres coses, era sobre l'avortament i coses així, que ho deixarem per un altre dia, però hi ha un articlet que ja llegirem en un altre moment que parla sobre el tema, que vincula tots aquests braços amb un mateix sistema, i aquest sistema l'identifica d'una forma molt clara, i és quan parlem de patriarcat o parlem de sistema masclista, no? I ho dic perquè, clar, una de les coses que jo havia anat pillant així de documentació per xerrar i desenvolupar el tema de l'avortament, xerra una mica d'això, no? De diferents tipus de sistema, no? I compara el sistema patriarcal amb el matriarcal i un altre que no me'n recordo quin nom li posa, i les diferències són bastant notòries, i a més és molt fàcil, només que amb unes pinzelladetes de cadascun, identificar tots els mals dels que estem parlant amb el sistema patriarcal, no? I el sistema patriarcal es pot resumir una mica, ho faig així en plan ràpid, pues com allò que deien en la seva època, no, del pater familias, no? Tota la família era possessió del pare de la família, no? Igual com si fossin esclaus, com si fossin animals, com si fossin propietats, no? O sigui, així de clar, no? La dona, fills, etc. No? Llavors el tio que escriu això, que ho fa arrel d'un estudi científic d'un altre, diu que el pare sempre estimarà per una qüestió de condicions, no? Estimarà perquè obeeix bé o perquè fa bé el que li demanen, etc. No? Llavors compara aquest tipus de sistema, no? Que tindria l'origen aquí, amb el matriarcal, i diu que la mare, a diferència, com que tots els éssers que té al seu voltant els ha parit ella, tots els fills i les filles, no n'estimarà un més que un altre, els estimarà tots per igual, no? Llavors això generarà que es valorarà més, pues, qüestions més humanes, no? Qüestions de, pues, de la manera de ser, etc., però no del comportament en el sentit conductista, no? De jo te digo haz esto y tú obedeces perfecto, de acuerdo a mis intereses, entonces tú vales, no? I això està guai, la veritat que un altre dia ja ho desenvoluparem, però està molt bé perquè dediquem hores i hores i hores i hores a xerrar algun d'aquests bracets, inclús de vegades a parlar del sistema en general, i jo penso que està molt bé anar a l'arrel del problema.
Sí.
El problema és que, ja ho hem dit moltes vegades, són massa masclistes els tios, les ties massa víctimes dels massa masclistes, i el sistema és pura i exclusivament patriarcal, i ens hem de plantejar una lluita frontal contra el sistema, i no parlo de venga, vamos a la calle, todos a por este. això seria una conseqüència, no? Però parlo més a nivell individual, cadascú. Ens hem de parar amb nosaltres mateixes i mirar cap a dintre i dir, uf, on està machismo? Lo voy a pillar i lo voy a partir de tortes, no? Vinga, pum, pum. I anar-nos treballant així per no deixar-nos influir per aquesta merda de sistema. Perquè és que jo de vegades, quan estan xerrant d'això dels talegos i arribarà un moment que anirem a fer els discretxes i tal, sí, però de mentre jo escolto cada burrada de la gent. Per l'altre dia, pues, xerrant amb certes persones, sortia el tema de les vagues, no? I una persona comentava que no sabia el que era una vaga de braços caiguts, i ho deia amb el tema laboral al carrer. I jo vaig fer l'apunt, no? Hòstia, però a les presons també passa, quan la gent presa es queixa d'algú i passen de les seves queixes, doncs moltes vegades agafen i diuen, bueno, doncs fem un plante, vaga de braços caiguts, i com que tenen que fer tota la feina d'allà dintre, doncs és una manera de dir, bueno, aquí estamos, peña, que llevamos ya días quejándonos, tío, si no nos hacéis caso por las buenas, pues bueno, cuando se acumule la mierda ya vendréis a hablar con nosotros. Y una de las personas que estaba allá va a decir, ajaja, lo que faltaba, los presos haciendo huelga. Y yo vaig flipar, tío. Vaig dir, hola, tio, per tu em desagas esto, nen? No, cadascú tenim la nostra feina, jo poso això com a exemple, jo també tinc els meus afectes per ahí, no?
Però això és en un context... En quin context?
En quin context? En
quin context? No, 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 en una presentació...
Entre el bar i el curro, i el curro ara mateix estic currant la construcció, amb la qual cosa fem-nos la idea que el 95% del personal és de sexe masculí.
Ja me situo.
I bueno, i això.
Llavors situo la conversació en l'entorn social, llavors.
Claro, un 99% de Barça i un 1% de realitat social.
I llavors un quant per cent de xurris, no? De pròpiament dones que passen pel carrer. També pot passar això.
Pues allò, i té relació amb el mateix que estàvem xerrant. Bueno,
la classe té un text per llegir, però és que...
Aquí en la recàmera.
Parla. Per tancar el programa, tu tanques el programa. Però és que abans l'Òscar ha parlat de búnkers i m'he apuntat aquí per no oblidar-me que ho havia de comentar, que avui he anat d'estreno.
A on?
El búnquer més gran de la ciutat de Barcelona.
Al Palau de la Justícia, no?
Sí.
Mira.
Sí.
I el búnquer també.
Total.
A la ciutat aquesta de la Justícia.
A la ciutat de la Justícia, allà a Santa Eulàlia.
Sin comentarios. Oh.
Sí, no sé si cal fer algun comentari, però...
Bueno,
és... És que és un canvi molt gran, perquè acostumats a treballar amb aquests edificis que, com explicava el Francesc, no, se't quedaven les soles de les sabates enganxades, sí, al terra quan entraves, entres en un edifici que sembla un hotel d'aquestos que van a celebrar convencions europees,
sí.
Més o menys, més o manco, eh? Unes columnes immenses, unes amplituds, unes coses, i després penses, uf, aquí ens fotran molt de mal, aquí ens fotran molt més mal que allà on estàvem, allà se'ns quedaven les sabates enganxades al terra, però aquí fa por, fa por.
Ja te digo, li dedicarem...
I és molt europeu, molt europeu.
Sí, perquè
abans... Europa tenim la dreta, ara.
Abans,
o sigui, ja podem començar.
Aquí diu, l'abstenció ha tornat a ser la gran guanyadora de les eleccions europees, sí. Amb el 63%.
Sí.
A més, hi ha hagut 98.079 vots nuls i 220.179 vots en blanc. Per tant...
Bueno, pues muy discutible todo esto de los votos nulos y los votos en blanc, porque, bueno...
Sí, pero les cares son de la dreta, les cares que ya
sí.
No, bueno, per mi l'abstenció és representativa,
sí, sí.
Jo passo del tema, però si tenim en compte les normes del joc electoralista, no?, s'hauria de parar tot.
La majoria diu que això no...
Amb cares diferents, ¿vale? Perquè això, l'abstenció vol dir...
Es que digues...
L'oferta que hay no satisface, i això voldria dir, oye, hay que cambiar la oferta, pero no de quitamos al Paquito y ponemos al Manolito, no, no, partidos políticos fuera, tío, que venga otro, porque los que hay ahora mismo no convence ninguno, Sí, aquesta és la jugada al joc electoral, però
sí,
bueno.
Sí, sí.
El que deia la Diana m'ha fet pensar que abans la justícia era com una indústria artesana i ara ho ha passat a ser indústria de fàbrica, eh? O sigui, totalment industrial i de fàbrica, i allí fareu les coses tipus màquina i a lo gran, no? Perquè l'escrit ve per ahí, no? Tothom va tenir pleitos, tothom va...
És una fàbrica de pleitos, sí.
És això, no? Llavors ja s'ha passat de l'artesanal a l'industrial.
Sí, sí.
Abans,
tot, desgraciadament estava el jutjat de violència domèstica,
sí.
I la funcionària anava buscant un paper entre un munt, no? I vas mirant i dius, hòstia, va passant els papers i eren exorts, és la funcionària que porta exorts d'altres ciutats, no?
Sí.
Córdoba, Barcelona, Lérida, no sé què, mano.
Pues sí, la gran indústria de la justícia,
aquests funcionaris van començar el primer dia allí fent vaga, ja, que volien los que volien més privilegis.
Bueno, ja en parlarem. No, i el detall de més així de risa, i per acabar ja i deixar a la classe, quan ara els que te guien, com que tot és tan gran i tant de hi ha punts d'informació, hi han segurates de prosegur que tu quan arribes a la planta dels jutjats, doncs en aquest cas que he arribat jo, de la violència domèstica o sobre la dona, que es diu ara, t'agafa el paper que tu portes, on vas, no? T'agafa el paper i t'ha de dir en quin jutjat hi ha, no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5...
Sí, fan de recepcionistes.
Fan de recepcionistes.
El prosegur.
El del prosegur. Wow. I no trobava el número del jutjat a la citació. No sabia veure, no havia... Una citació com la que jo portava no l'havia vist mai.
Però usar la porra sí que saps.
Sí, però no veia el número. L'hi he hagut d'assenyalar jo on hi havia el número i dir, dóna'm el paper, que ja ho veig, que des d'aquí, el rato que estava ahí al paper mirant a veure quin jutjat era, jo ja l'havia vist que estava al final de tot.
Jo només una petita pincelada també per acabar. També s'han donat casos de que amb el trasllat aquest han notificat amb l'adreça antiga,
sí.
Però no han notificat el canvi,
sí.
I hi ha hagut gent que ha anat el dia que l'havien citat,
clar.
Al lloc antic i no al nou.
Clar.
I ja s'ha tingut que fotre o dos desplaçaments o cagar-se amb Déu diverses vegades.
Sí, i el major accionista de Prosegur és el major Oreja.
Vaja que sí.
Eh?
O alguna busca i captura.
Sí. Bueno, pues, gràcies.
Vinga, ràpid, va todo ràpid. És per los negros que venen los bosses i corrien avui per la bossa i per los companys aquests que donava la casualitat durant aquello que has llegit tu, hispanos o latinoamericanos, no? Que los guardias urbanos que deben ser blancos, bueno, aunque también dice alguno negro, pero que los perseguían, ¿no? Y les digo, a la calle. Y dice, a la calle, a la calle, la calle no es de nadie, hay que ganarla, ocupa, resiste, busquemos la vida, haciendo solidaridad, liderando espacios, creando cultura, cultura antipolicial, luchemos por el derecho natural de la vida, defendámonos, busquemos la manifestación de la anarquía, a la calle, escenario del enfrentamiento contra el orden de los respetables y de las buenas costumbres con las que tratan de negarnos la vida, y a sus gritos de provocación, para que actúe la logia, tratando de impedir el desorden turbulento, nosotros gritaremos, anarquía, acción directa, que nos posibilita las condiciones de autosuficiencia y autogestión que nos dan acceso a la vida. Nosotros, los fuera de la ley, los desposeídos, los vendedores ambulantes, los altimbanques, los ocupas, los ingobernables, los canteros, los parados, los precarios, esos, nosotros los que rechazamos la ética del trabajo, nosotros que buscamos la vida fuera de su ley, haciendo vínculos locales, atreviéndonos a ser dueños de nuestras decisiones, nosotros nos ponemos en acción aunque los tribunales nos digan cuando matan a uno de los nuestros que ha sido una acción loable en el cumplimiento del deber, y si muere un policía dicen asesinatos culpables, nosotros preferimos ser trinchales que obreros respetables, nosotros la chusma de la cultura antipolicial, nosotros que no queremos trabajar, nosotros tenemos conciencia, somos de la cultura antipolicial. La calle no es de nadie, ganémosla, dale, y el escaparate se rompió y el miedo voló, dale, tu mano se mueve al ritmo de tu corazón, dale, la calle no es de nadie, ganémosla.
¡Ah! Oh, vaya, tío.
penya, ens tornaràs en Boema, ja no cal dir res més, només que...
Salut!
Fins
a la calle!
Això mateix, que la setmana que ve a les 10 i mitja, penya, 10 i mitja, 12 i mitja, el 91.4 de la FM, Ràdio Contrabanda, i han repetit el 104.5 de la FM, Ràdio Bronca, s'acabó por hoy, el judici de justícia, i ens despedirem amb un temazo de rock and roll, perquè, bueno, pues perquè ens agrada bé i una mica de marxeta per animar la vida. Vinga, fins la setmana que ve, salut i bronca.